Des de l'inici del programa parlem de dones guerrilleres en diversos fronts. Hem conegut la Connie, que treballa ben a prop de les guerrilleres de la IPJ, a la zona del nord-est de Síria, i també les que fan la guerra a l'establishment a partir de l'humor i la crítica cultural. Ara toca parlar d'unes altres. Arrúllame, ahógame, aplástame. Potser les més icòniques, les dones que han format part dels moviments revolucionaris de Llatinoamèrica. Moltes d'elles van abraçar la guerrilla per fugir de situacions de pobresa, marginació i, sobretot, violència a la seu de la família. Ens ho explica la Liliana Zambrano, que és consultora en processos de pau i conflictes i que ho fa en referència a les FARC.
Son mujeres rurales, son mujeres del campo y las condiciones del país a nivel rural son bastante, no son buenas, ¿no? Son condiciones, muchas de ellas vienen de familias de exclusión, de pobreza, muchas de ellas han sufrido también violencia intrafamiliar en sus propias casas, muy pocas alternativas de vida, entonces realmente encontraban en las FARC una manera como de emanciparse, porque ya les decían que dentro de las FARC, no, aquí somos iguales hombres y mujeres, y se incorporaban a las FARC buscando eso, ¿no?
No tots els casos eren així. Altres van creure en la militància política des de sempre i gaudien de la vida a la guerrilla. Ens ho explicava Liliana Obando, exguerrillera de les FARC.
Era una vida muy bonita, llena de afectos, porque, pues, ve, por ejemplo, salir a un compañero a una comisión y usted no sabe si vuelve, no sabe si el camino lo detienen, lo encarcelan, lo torturan o lo matan. Entonces, cada vez que se ve un compañero era como un pequeño desgarre de una despedida, ¿no? Bueno, y todo el tiempo se estaba compartiendo, entonces se hacían actividades culturales muy bonitas. A nosotros nos gustaba mucho bailar, para nosotros que nos dieran un tiempo para bailar era superbueno.
Però moltes d'aquestes dones, penseu que ingressaven amb 18 i 19 anys a les organitzacions. Algunes estaven casades dins de la mateixa guerrilla, però fins i tot en el món de la revolució el masclisme era patent. Ens ho explica la Cati Canyelles, antropòloga i màster de gènere amb les condemnades a presó de Sendero Luminoso, que va tenir l'oportunitat de conèixer unes quantes d'aquestes dones.
Havien tingut problemes per la seva activitat política perquè una d'elles m'explicava que la seva parella considerava que ella havia de estar a casa amb les tasques domèstiques i cuidant el fill i no fent bastant el partit.
I un altre exemple.
Hi havia algunes que m'explicaven que tenien el company que era company de revolució, com me deien ella, el company sentimental, i una, me'n recordo que em va dir una frase que me va quedar, que era a mi compañero no le cuadraba la revolució en casa. I era com que se seguien reproduint tant la lluita com en les tasques domèstiques a rols de gènere. Juan Miguel Milagros Manuel Palante. To
all who came before we say Palante. Aquesta manera de funcionar era previsible, considerant que les FARC, quan es van iniciar l'any 1964, només tenien dues o tres dones a les seves files. No va ser fins al 82, quan es converteixen en l'exèrcit del poble, que se n'adonen de la necessitat d'obrir les files de manera indistinta. Liliana Zambrano, que coneix molt bé les FARC, deia això.
Hay muchas mujeres haciendo las labores logísticas y de apoyo, pero es siempre los hombres los que están al final en la toma de decisiones o en la toma de protagonismo de primera fila. Si bien en los estatutos se decía que eran igualdad entre hombres y mujeres, la verdad en la práctica, en el secretariado de las FARC, no había ni una sola mujer.
Tot i que en aquestes organitzacions es defensava la igualtat de gènere, la realitat era una altra.
No podemos negar que en el papel se decía que había una igualdad de derechos, pero en la práctica era mucho más difícil para las mujeres ascender a cargos de dirección o a cargos de comandancia, porque no dejaba de ser una cultura machista, ¿no? Una cultura machista propia de Colombia.
En canvi, Liliani Obando, que va estar més de 20 anys a les files de les FARC, considera que si no hi havia dones que ocupessin càrrecs de decisió, era perquè les pròpies dones no confiaven en elles mateixes.
Nosotros muchas veces no nos empoderamos lo suficiente, porque a veces se postulaba cargos a las mujeres y era la mujer la que decía yo no quiero hacer esto.
Però com es pot tenir autoestima i sentir empoderament si no t'han donat mai espai per tenir-lo? Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana.
hem de considerar un detall important. Els dos moviments revolucionaris neixen entre els 60 i 70 en revoltes camperoles i van evolucionar cap a organitzacions terroristes d'ideologia, podríem dir, marxista-leninista. El seu objectiu era la destrucció del sistema capitalista i del patriarcat, però el feminisme els semblava una cosa molt llunyana. Ho explica Cati Canyelles respecte a les dones de Sendero Luminoso.
La visió que elles tenen del feminisme és que el feminisme és burgès i que el que ens divideix i ens oprimeix és la classe. Per tant, diguem que no tindrien un punt de vista tant d'opressió a nivell patriarcal, podríem dir, sinó que l'eix d'opressió bàsic, de fet, l'eix d'opressió del marxisme, leninisme, maoisme, és la classe.
Liliani, excombatent de les FARC, amb carrera universitària, militant i guerrillera des de jove, a les files colombianes, ho veu d'aquesta altra manera.
Nosotros al interior nunca hablábamos de feminismo, porque eso para nosotras era, quizá uno que venía de una formación universitaria entendía que era eso. Pero al interior se practicaban muchas formas de feminismo sin que las muchachas supieran que eso era parte de las agendas feministas.
Un fet marca la militància de totes aquestes dones a la guerrilla, a les FARC, a Sendero Luminoso i també al moviment revolucionari Tupac Amaru, i és la renúncia als fills. Ho explica l'excombatent de les FARC.
Las mujeres entendimos y aprendimos a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Y no es cierto que en la guerrilla no haya habido hijas e hijos. Y muchas tuvimos nuestros hijos. Yo tuve dos hijos haciendo parte de la organización, ¿sí? Claro, uno no puede tener a su hijo dentro de un campamento cuando sabe que está en medio de la guerra. Entonces, el hecho de tener hijas o hijos implica un dolor mayor que es tomar la decisión de separarse o escoger. ¿Me voy a criar mis hijos o sigo en la lucha? Ese era como el dilema que teníamos las mujeres.
La Cati Canyelles recorda una anècdota que deixa molt clar l'estigma que van patir aquestes dones que es veien obligades a abandonar els seus fills per continuar la guerrilla.
Fet un record que m'explicava, les monstrues, més monstrues, som les madres. Me'n record que una monja, ella ja estava a la presó i m'explicava una escena amb una religiosa que les anava a veure. Y me recuerdo que iba a decir algo así como, a ustedes todos se les puede perdonar menos haber dejado a sus hijos. Era como, lo pitjor de lo pitjor es una mare desnaturalitzada, que és aquella que no atén la cita principal que s'atorga a les dones, que cuidar els fills.
I és que el sistema no perdona.
El punt de naturalització més gran de les dones és aquesta capacitat de donar vida, i quan les dones estan en una situació de donar mort és com si fos la transgressió més gran, i això és una cosa que elles me varen, les que eren mares especialment, em van enfatitzar molt aquesta denigració que havien tingut, molt especialment les dones. Cuando veo ya no estás y me quedé hasta el fin.
Després de tot aquest patiment, d'abraçar la guerrilla per marxar de la violència i potser no sempre trobar el que esperaven, les dones no es van endur precisament la glòria. Per exemple, la fi del conflicte armat de les FARC a la taula de negociacions del conegut Acord de Pau de l'Havana el 2012 no hi havia cap dona, ni una asseguda a la taula. El 2014 es van posar d'acord totes les dones i van crear una subcomissió de gènere que tenia en compte moltes de les necessitats que tenien. Això és gràcies a la pressió d'aquestes guerrilleres que van tastar de prop l'equiparació i ara que les FARC s'havien dissolt, no volien perdre tot el que havien guanyat.
Elles en la pràctica guerrillera tenien una forma de vida que luego en la vida civil no tienen esas mismas facilidades, ¿no? Incluso en temas de legislación de derechos sexuales y reproductivos, en tema de acceso a trabajo, entonces, no, pues nosotros teníamos una historia de vida y ahora pues prácticamente sin educación, sin formación, pues nos están condenando a entrar al sistema patriarcal normal de una sociedad colombiana.
D'aquesta manera, les combatents traslladaven al carrer no només el que va ser un eslògan bonic, la paz sin mujeres no va.
setmanes i els dies. A Catalunya Ràdio.